Radio Astel.
Passant de les 11, tornem a estar aquí al matí a Radio Estel. Rebem un dimarts més el millor químic quàntic del matí a Radio Estel.
Sí, el millor a Radio Estel. Vale.
Joan Anton.
Bon dia, bon dia.
Veig, però com un llamp, eh?
Ja ho veig, ja te li agrada.
Astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Abans de centrar-nos en el tema. Tu com estàs, bé?
Molt bé, Mercè, sí.
Dijous passat es va fer la primera passejada especial d'un turista.
Bé, no era,
comentar, això.
Sí, no era una passejada perquè, de fet, no van passejar. No, a veure, va ser la primera sortida a l'espai de dos astronautes que no són professionals. Però, de fet, no hi va haver passejada perquè no van passejar. Van treure mig cos i es van agafar, no ho critico pas, ja m'agradaria ni fer-ho, però vull dir que van treure mig cos i es van agafar en un suport que hi havia a l'exterior i després van tornar a entrar. D'alguna manera estaven provant el procés i a més estaven provant els nous vestits especials que ha dissenyat SpaceX. Però no és una passejada des del punt de vista del que fan els astronautes a l'Estació Espacial Internacional, que surten completament i circulen, saps? Floten per allà. No va ser exactament això, però va tenir molt de mèrit, com et dic, la primera sortida a l'espai de dos astronautes que no són professionals.
I perdona, Joan Anton, una imatge que vam veure, si no m'equivoco, ahir al diari La Vanguardia, que vèiem un astronauta tocant el violí, ho vas veure?
No ho vaig veure, però no dins de l'Estació Espacial Internacional.
Sí, perquè just l'altre dia t'arribes que comentava, preguntant, però què fan els astronautes amb el seu temps lliure?
N'hi ha més d'un d'astronauta músic que ha tocat instruments, n'hi ha de molt famosos, vull dir que hi ha actuacions molt icòniques. Aquesta no l'he vista del violí, però n'hi ha alguna de guitarra molt, molt icònica. Bé, allà el so funciona normal.
Com funciona el so allà?
Perquè hi ha aire dins i, per tant, el so funciona exactament igual que aquí, perquè sabem que les ones sonores, per transmetre's, necessiten un mitjà, i aquí el mitjà és l'aire, allà hi ha aire, per tant, el so dins de l'estació es transmet perfectament. Una altra cosa és fora. Fora de l'estació no es transmet el so. Per tant, si hi havia algú escoltant des de fora, no va notar res.
Grills, no deurien escoltar. Sí. Escolta, tenim alguna novetat de l'Starliner de Boeing o no?
Que va arribar sola, és a dir, va aterrar perfectament. Els dos astronautes estan a mar de bé. Això ja ho vam explicar, però és important tornar-ho a dir, perquè encara hi ha notícies per allà que diuen estan atrapats. No estan atrapats de res. De fet, la Sunita ha fet unes declaracions dient que l'espai és el millor entorn on ella podria estar. Ells somien des que són petits anar allà. Ja han volgut ser astronautes per això. Clar. Per tant, és un regal cada cop que són a l'espai i, a més, si estan amb companys, ara són 12 persones. I a l'Estació Espacial Internacional, imagina les cues que hi deu haver per anar al lavabo. 12 persones a l'Estació Espacial Internacional alhora. Estan molt ben acompanyats i estan la mar de feliç.
Doncs a nosaltres ens anima que ens expliquis aquestes coses, sobretot que matitzis, no? Que deies tu, és que estan atrapats, no?
Depèn de què volíem dir. A mi no m'agradaria estar atrapats notant la sensació que ells, no? La felicitat que ells tenen.
Mira, parlant de felicitat, perquè avui ens portes uns organismes que són capaços de viure en condicions extremes al nostre planeta. Qui són?
Són els extremòfils, com el nom indica.
Explica'ns més. O millor dit, quina cara tenen els extremòfils? Són simpàtics? Com ens els hem d'imaginar?
A veure, són microorganismes. De fet, de la cara no els hi podries veure pas perquè els estudiem sota el microscopi. Són microorganismes unicel·lulars. Com el nom indica, viuen en condicions extremes. Aquí el bonic d'entendre és que aquestes condicions extremes són realment extremes. Són llocs on fa anys haguéssim dit que la vida era directament impossible. I ara trobem, i cada cop més, microorganismes que viuen la mar de bé en aquells entorns que ens deuen mirar i que deuen pensar que aquests humans són molt rarets, perquè viuen en condicions, per ells, extremes. Les nostres són com molt, molt, molt estranyes, no?
Clar.
Poden viure a temperatures per sobre dels 100 graus, alguns dels microorganismes, a pressions de milers de cops la que hi ha aquí, a prop de llocs on hi ha radiació, que és pràcticament exterminadora de la vida. Hem trobat microorganismes extremòfils, fins i tot els abocadors de residus nuclears. A tot arreu on mirem de la Terra, Hi ha microorganismes i hi ha extremòfils. Hi ha científics que pensen que realment, si comptéssim quan pesen la biomassa, per exemple, si els poguéssim posar tots en una balança, hi hauria més biomassa d'extremòfils a la Terra que del que anomenem animals i plantes.
Escolta'm, i la primera vegada que es van trobar o sigui, que sí, es van descobrir...
Això va ser l'any 1969 en un lloc fascinant, no sé si és en mai, el Parc Nacional Yellowstone.
No, però sé que és un dels teus llocs preferits.
Uà,
és o no?
Uà, sí.
Clar, sí, m'imaginava.
Sí, és un lloc extraordinari. Penso, pocs llocs crec que hi ha i deu haver al món tan extraordinaris com Yellowstone. A més de per aquí viu Yogi, és perquè reuneix les tres quartes parts dels fenòmens geotermals que hi ha a la Terra, en forma de geysers, en forma de piscines d'aigua calenta i molts altres fenòmens. Després té una fauna exuberant. Total, que allà l'any 1969 s'hi van detectar uns microorganismes, diríem uns bacteris. No són bacteris, són d'un arbre diferent de la vida. A vegades col·lectivament diem bacteris, però hem d'entendre que l'arbre de la vida el dividim en tres grans branques, una són els bacteris, els altres són els arqueobacteris, i dins d'aquests arqueobacteris estarien els extremòfils, però en diem així genèricament com bacteris. Es van descobrir l'any 1969 en llocs molt calents del Parc Nacional de Yellowstone, vol dir amb aigües termals que estaven per sobre dels 70 graus. Això en aquell moment va ser una sorpresa, perquè es pensava que la vida, que els organismes vius, no podien anar més enllà dels 50 graus o 60 de temperatura, i allà es van trobar colònies d'aquests microorganismes vivint a 70 graus. Després t'explicaré que ara els coneixem encara molt més, en condicions més extremes. Però allò va ser un primer sotrac. I el primer cop que es va emprar la paraula extremòfil per referir-s'hi va ser l'any, si no recordo malament, 1974, en unes publicacions, unes conferències, perquè a partir de la descoberta de Yellowstone ja es van començar a trobar-ne més, tant en aquest parc nacional, que reuneix aquestes condicions com més extremes, com també a molts altres llocs del món. I hi va haver en aquell moment també uns científics que van postular, eren les beceroles del nostre coneixement sobre els extremòfils, que van postular que segurament si poguessin fer forats molt fondos, molt profuns a la Terra, en llocs on pensaríem que no hi trobaríem pas res, ni tan sols bacteris, segurament hi podríem trobar extremòfils. I així és com avui ho sabem, en els llocs més profuns que hem explorat els humans, que és molt poquet, no tenim tecnologia per anar-nos molt més allà que un parell de quilòmetres, crec, hem trobat extremòfils. A tot arreu on mirem de la Terra.
Fixa't, ara repassarem algunes d'aquestes condicions més extremes amb Joan Anton Català, on sembla sempre que hi ha algun que s'hi pugui adaptar, com bé ens estàs explicant, Joan Anton, però sembla que hi ha com a mínim un element indispensable per ells i també per nosaltres. Estem parlant de l'aigua. Agua i set. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Tothom vol d'amiga l'aigua, Joan Anton?
A l'aigua és font de vida, mai millor dit. A l'aigua és necessari per la vida, tal com nosaltres entenem la vida, i probablement ens atreviríem a dir que segurament per qualsevol mena de vida a l'univers. Tot i que això no ho podem assegurar, però estem com bastant convençuts per les propietats úniques que té l'aigua com a líquid, com a dissolvent i moltes altres coses més, que no té cap altre compost a cap altra condició de temperatura ni de pressió. Però la qüestió és que si aquests organismes viuen en condicions extremes i necessiten l'aigua, han de trobar la manera de poder utilitzar aquesta aigua en aquestes condicions extremes. Sabem que l'aigua, a les nostres condicions de pressió atmosfèrica normal, a 0 graus congela i a 100 graus s'evapora. Si hi ha vida, extremòfils que viuen per sobre dels 100 graus o per sota dels 0 graus, han d'haver trobat la manera de poder utilitzar aquesta aigua en forma líquida, que és quan funciona per la vida. El gel sòlid o l'aigua gas no funciona per la vida. El necessitem com a dissolvent, el necessitem com a líquid. I han trobat diverses estratègies. Per exemple, hi ha entorns on viuen aquests extremòfils on les pressions són molt més elevades que les nostres. I en aquestes condicions de pressions, fins i tot per sobre dels 100 graus, l'aigua pot romandre en estat líquid. I una altra manera que alguns extremòfils tenen és de crear o viure en condicions on hi ha components salins dissolts amb l'aigua que fan que no es congeli a zero, sinó que es congeli molt per sota. Això és el que fem a les nostres carreteres quan hi ha perill de glaç, que hi posem sal a les carreteres, i això és per baixar el punt de congelació de l'aigua, que baixa per sota del zero quan hi ha contingut salí dissolt. hi ha diferents estratègies que utilitzen els extremòfils, per tant, per poder accedir a aigua. I després, dins de les seves parets cel·lulars, protegeixen l'aigua. A pesar de que a fora hi ha aquestes condicions extremes, són capaços de conservar condicions dins de la cèl·lula que permeten l'estat líquid de l'aigua.
Perdona, Joan Anton, perquè ho acabi d'entendre bé. O sigui, abans es deies, no? Com jo et preguntava, quina cara tenen, o com els hem d'imaginar, no? Els extremòfils. Hi ha tipus, també?
Sí, n'hi ha diferents tipus. Espècies en coneixem moltíssimes i en continuem descobrint. Pensa que, més o menys, ara et dic una xifra de memòria, tenim descoberts 1.200.000 espècies vives a la Terra, espècies vives en general.
De tot,
més o menys. Però hi ha científics que pensen que potser els éssers vius, les espècies vives a la Terra, superarien els milions, a les desenes de milions d'espècies. Importem 1.200.000. Moltes de les espècies que descobrim constantment són extremòfils. Són d'aquesta mena, no? Perquè, com que estan en llocs difícils
no
són els primers llocs on hem anat a mirar, i tradicionalment la ciència dels segles XVII, XVIII, XIX, no va anar a mirar en aquests llocs per intentar-hi descobrir res.
Fem una cosa, anem a veure amb en Joan Anton alguns dels extraordinaris rangs en què aquests organismes poden viure. Per on comencem, Joan Anton?
Anem a la temperatura.
La temperatura.
Que és, diríem, el paràmetre més habitual per nosaltres. Aquí els hem trobat en condicions increïbles. Jo m'he apuntat algunes dades perquè tenim rècords que són superats constantment. Igual ara mateix que estic parlant, no? Algun oient ens pot enviar un correu electrònic dient, escolta'm, ja s'ha superat. És possible.
Sí.
Mira, els rècords actuals on hem trobat microorganismes són 25 sota zero, que és un organisme que es diu Deinococcus geothermalis.
Aquest ja el nom és segur que és simpàtic.
Molt bé, doncs ara mira aquest. Un que pot sobreviure a 130 graus de temperatura. 130 graus, que es diu Geogemma Barossi.
Mira, italià.
Sí, no sé exactament. Aquest límit, com et dic, s'ha superat moltíssims cops.
Clar, és el que tu dius, que això, o sigui, el moment es va actualitzant gairebé.
Pràcticament cada any. Les últimes dècades hem anat superant aquest límit. I en aquest moment hi ha científics que pensen que el límit de la vida, que un cop el vam tenir a 50-60 graus, podria estar situat en aquest moment a uns 150 graus. Però no ho sabem. Ja et dic, el rècord el té aquest que està a 130, que viu en condicions de 130 graus, però podria anar més enllà. Això des del punt de vista d'un químic és absolutament al·lucinant.
Clar, tu això com...
És al·lucinant, perquè diríem molts compostos químics dels que utilitza la vida, proteïnes, aminoàcids, els àcids nucleics de l'ADN, moltes coses, en aquestes temperatures són absolutament inestables.
Yeah.
De manera que vol dir que aquests microorganismes han pogut desenvolupar mecanismes per protegir dins aquests components que són essencials per la vida. I això és una tasca que ha fet l'evolució, la selecció natural i l'evolució, que és al·lucinant.
Bé, doncs hem començat per aquestes temperatures, ja tenim les temperatures fixades. Ara hi ha altres situacions extremes que es donen a la Terra, com per exemple...
La pressió.
Què és la pressió i com ens afecta als humans, també, Joan Anton?
Ens afecta moltíssim perquè ara et comentaré alguns de les xifres que hi ha aquí que ens esclafarien en un sospir, en res. És a dir, el nostre cos no podria... És interessant, permetem només un incís, perquè a vegades no hi pensem. Anem molt contents per la vida, que anem pel carrer i tal, i això està molt bé, però sobre nostre aguantem el que anomenem pressió. I la pressió no és res més que el pes de la columna d'aire que tenim per sobre,
que és immensa. Per exemple, mira, que interessant el que estàs explicant, Joan Anton, no? Si tenim un oient que està caminant pel carrer, està escoltant el matí a Ràdio Estel, o sigui, ell que sigui conscient,
no notem res, perquè el nostre cos ha nascut en aquestes condicions, el nostre esquelet està perfectament dissenyat per aguantar aquest pes, i no el notem, però hem de ser conscients que per sobre nostre hi ha una columna d'aire que pesa moltíssim, fins 100 quilòmetres més o menys en altura, i això pesa i és el que ens dona la pressió, és el que ens dona aquesta sensació de pressió. De la mateixa manera, quan et capbusses dins del mar, que notes una pressió superior, perquè hi ha la columna d'aigua que tens per sobre, i això a més ens limita la profunditat a la qual podem baixar sense protecció. No? Doncs aquí és el mateix, el que passa que nosaltres hem nascut a la superfície de la Terra, ens hem criat aquí, el nostre esquelet està perfectament preparat, això és la pressió. Però hi ha llocs de la Terra, com dèiem ara, sota el mar, o sota roques, on la columna de cosa que tenim per sobre pesa tant que les pressions són molt superiors. El rècord. Me l'he apuntat. El rècord actual del microorganisme que viu sota pressions més bèsties es diu Thermococcus piezophilus. Filus és que t'agrada. Piezo aquí crec que deu ser de pressió, però no estic segur. Que és capaç de viure sota pressions 1.000 233 cops superiors a les que hi ha
sí,
aquí.
És una barbaritat.
A les... bueno, és que ja et dic, nosaltres no és que ens esclafaria, és que papilla. Seríem directament una massa,
diríem,
en
és
forma
que, clar,
de cosa. Molt abans que arribéssim a acostar-nos en aquestes pressions que no podríem suportar ni amb cap dels nostres instruments, ni amb cap dels nostres robots, que sé, qualsevol cosa. Alguns estudis en laboratori, en condicions de laboratori, han sotmès alguns d'aquests extremòfils a pressions superiors a 2.000 cops les de la superfície i han aconseguit sobreviure. És a dir, una cosa és que n'hem trobat en estat natural, a 1.233 cops la pressió normal, però al laboratori els hem sotmès a pressions més grosses i allà
més estan. Més bestials, i encara estan, han sobreviscut.
I pel que fa a les pressions més baixes, l'altre extrem, a l'espai. L'espai serien les condicions més baixes que podem trobar, prop del buit, pràcticament al buit, per tant, sense pressió. No? I allà hi ha microorganismes que hem dut a l'espai, dins de l'Estació Espacial Internacional, els hem tret fora i han sobreviscut durant 3 anys. Vull dir que la vida, sempre n'hem parlat aquí, la vida és al·lucinant. És una cosa, el concepte mateix de vida és fascinant. Però quan ja el portes en aquestes condicions extremes, la capacitat que té la vida de perdurar, de perviure, d'adaptar-se, de no marxar,
clar,
de no extingir-se,
sí,
de pesar de les condicions, un cop sembla com si la vida un cop hagués ha pres possessió d'un lloc, d'un planeta, ja no el vulgui deixar. A pesar de les condicions que hi hagi, a pesar dels esdeveniments catastròfics que ha viscut la Terra i que han provocat extincions massives, la vida perdura, tot i així perdura.
Joan Anton, ens queda una condició extrema que es pot trobar al nostre planeta, de fet abans la mencionaves, que és la radiació.
Ai, radiació.
Respecte,
Clar, això fa molt de respecte perquè són en tots, abans ho dèiem, no?, abocadors radioactius, on hem trobat extremòfils i altres condicions a l'espai o fora, a l'univers, que hi podria haver d'enormes radiacions. Estem parlant, bàsicament, de radiació esterilitzant, tipus rajos gamma o rajos X. I quan dic esterilitzant és perquè pensàvem que eren radiacions esterilitzants.
Clar.
Però mira, hem trobat, per exemple, entre diversos, un que es diu Thermococcus gamma tolerans. Ja el nom ja t'ho diu tot, no? Gamma tolerans EJ3. Aquest és el EJ3, que és capaç de suportar una exposició a nivells de radiació gamma 6.000 cops superiors a les que podria suportar una persona que li provocarien la mort en menys de 14 dies. És a dir, una persona sotmesa en aquest nivell de radiació durant 14 dies mor.
Mort,
directament mort. Aquest Thermococcus gamma tolerans EJ3 no només viu feliç, sinó que es deu posar moranet amb aquest tipus de radiació. És a dir, està la mar de bé, és el seu entorn preferit. Fixa-t'hi que, això no ho hem comentat, però alguns d'aquests extremòfils, si els treus del seu entorn, moren. És a dir, són els seus entorns. Aquests són els llocs on viuen i on es reprodueixen. Per tant, no és que hagin... que s'hagin mogut en aquests entorns i després tornin. No, és que són
és que ells
els seus llocs favorits.
No, per reproduir-se.
Són els llocs seus.
Escolta,
favorits.
I, mira, Joan Anton, ara una pregunta així més curiosa, no? D'aquests noms que estaves dient dels bacteris extremòfils, qui els crea? Qui els,
Aquí patinaré. Crec que són els descobridors els que li posen noms. Sé que abans aquests noms, quan dic abans és fa uns segles, aquests noms es posaven una mica de manera arbitrària, avui estan regulats com qualsevol cosa, però no sé exactament, t'haig d'admetre que no sé exactament com es creen.
Bueno, dit això, repassades les condicions extremes que es poden donar a la Terra, hem parlat de temperatures, hem parlat de la pressió,
correcte,
i hem parlat també de la radiació, i ens ha quedat clar que aquests extremòfils necessiten l'aigua com nosaltres per sobreviure. Clar, i hem comprovat també que sempre hi ha algun organisme que s'hi pot adaptar. Què passa, Joan Anton, si anem a buscar organismes extremòfils i ho fem fora de la Terra? Què què passa si anem fora de la Terra? N'hi ha bueno, o no?
Sí, no, a veure, els hem dut nosaltres. Ja ens agradaria que n'hi haguessin, perquè voldria dir que haguéssim descobert finalment la vida fora de la Terra, cosa que sabem, perquè n'hem parlat també en aquest programa, que encara no s'ha produït i estem com una mica neguitosos que això pugui ser, no? Però hem fet experiments, hem dut a microorganismes, abans ho comentàvem a l'espai, i amb ells hem fet experiments. Per exemple, mira, n'hi ha un, també t'agradarà molt el nom, abans preguntaves qui s'inventa aquests noms, el Deinococcus aetherius ST.
Cognom.
És bonic aquest nom, eh?
Aquest t'agrada.
Sí, molt. Capaç de sobreviure a les condicions de l'espai durant un any. Condicions de l'espai vol dir fora de la nau, al buit de l'espai, sense aire ni res, amb temperatures extremes. Recordem que a l'espai on et toca la llum del sol, és a dir, si estàs il·luminat estàs per sobre dels 100 graus i a la que et mous una mica i tens ombra estàs a menys 180, menys 200 graus fàcilment, i sotmès a més a la radiació de l'espai. Diríem els rajos X, els rajos gamma, els rajos còsmics... Bueno, doncs aquests sobreviuen un any. L'estratègia que empren és utilitzen els cadàvers dels seus familiars i amics, sí, per protegir-se. És a dir, van morint, la colònia va creixent i va generant com capes de microorganismes que moren, però que protegeixen els microorganismes que queden per sota. Que és una estratègia que utilitza aquest microorganisme per sobreviure a l'espai. Hem dut un altre microorganisme, abans el comentava, aquest es diu Deinococcus radiodurans. Aquest l'hem dut
aquest,
a l'estació.
Aquest m'agrada el nom.
Aquest també és bonic, sí. I crec que el van dur els japonesos per fer un experiment i també va sobreviure 3 mesos fora de l'estació espacial. Hi havia com un braç on hi tenien una colònia d'aquests microorganismes i cada cert temps anaven i recollien una mostra i la portaven dins per analitzar-la i fins als 3 anys encara detectaven vida, encara detectaven microorganismes a la tercera mostra després de 3 anys. A veure, és que és increïble. I llavors quan penses això és quan el sentit comú, a més de la ciència, t'indica que segurament la vida allà fora ha de ser abundant, microorganismes, la vida bàsica, perquè si aquí a la Terra hi ha aquests microorganismes que extremòfils, capaç de suportar condicions que mai haguéssim dit que la vida fos possible, allà fora, on hi ha també condicions extremes, és possible que en alguns llocs es puguin haver desenvolupat formes de vida insospitades per nosaltres que puguin resistir, no només resisteixin, sinó que siguin els seus entorns favorits, que siguin els entorns que ells necessiten per viure. I això ens amplia el rang de llocs on anar a cercar vida. En una visió antropogènica que tenim des que hem nascut...
Som nosaltres, com el centre de tot.
I ens mirem a l'univers i pensem en la vida a la Terra. Clar. I intentem fer com rèpliques de llocs agradables allà fora on la vida podria estar, no? Però això ho hem de trencar. La vida és molt més genèrica, és molt més capaç del que nosaltres ens limitem a pensar i no necessita aquestes temperatures que tenim aquí, ni necessita rius i llacs, ni necessita boscos, ni necessita aire per volar, sinó que la vida és molt més complexa i diversa i podria estar en llocs absolutament impossibles.
És que moltes vegades és això, no?, de Joan Anton, que ens mirem tant al melic...
Sí, bueno, no... és l'única... Clar, no tenim res més. És com si, amb ciència, això, jo ho explico del manera següent, és com si tinguéssim una gràfica, bueno, de fet tenim una gràfica on només tenim un punt, un únic punt. Sí. És la gràfica que diu llocs on la vida, planetes o indrets a l'univers on la vida pot existir. I mires la gràfica i només hi ha un punt, la Terra. Clar, això no et permet fer cap estadística de res, no et permet fer cap estudi, no et permet derivar cap equació ni cap aproximació, absolutament res. Necessitem desesperadament omplir aquesta gràfica com a mínim d'un punt més, que serà una millora d'un 100%, que serà el dia que descobrim vida fora. I allà ja tindrem 2 punts. I a partir de que tinguem 2 punts, potser podrem aprendre realment què és la vida. Perquè... ara, en un únic punt, poca cosa podem saber de la vida.
Noi, és que, clar, ho explica també en Joan Anton, que ens quedem amb aquest punt.
Bueno, és que el
tema
de la vida, és fascinant.
Ens seguirem parlant, si més no, aquí al matí a Ràdio Estel. Joan Anton, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
Avui ens has recordat que són els extremòfils. Jo ara et diria, clar, jo quan vaig veure el títol vaig dir, mira, Pedro Sánchez, perquè també és, no? ha sobreviscut a condicions extremes.
Sí, seria una altra mena d'organisme. Aquest és un macroorganisme.
Exacte. Però sí. Bé, sigui com sigui, Joan Anton, que vagi molt bé.
Igualment.
Feliç setmana.
Gràcies,
i ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé.
Mare de Déu de la Mercè, no fallis, dimarts, dimarts que ve.
Molt bé, molt bé.
Vinga, que vagi bé.
Ràdio Estel.